els camins. De la música.
Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. He escoltat una molt enèrgica versió de Maple Leaf Rag. Recordeu que és la primera peça que se va fer famosíssima d'una música que semblaria després molt al jazz. Està feta per Scott Joplin i en aquest cas els intèrprets són els New Orleans Feet Warmers, algo així com els escalfapeus de New Orleans, en la que Sidney Bechet toca el saxo soprano. I està gravada l'any 32 perquè en aquest any va formar, després de que havia tornat el 28 d'Europa, va formar orquestra amb Tommy Ladnier, un importantíssim músic de l'època del Dixie i de la música de Nova Orleans, que ha estat un poc injustament oblidat perquè en el seu moment era considerat, després de King Oliver i Louis Armstrong, segurament el millor cornetista que hi havia en aquell moment, en les èpoques prèvies a l'època del swing. Thank you.
From milk left milk and silk left silk, we are growing used to sew less sold. Such grafting times we never saw. That's why we have a pure food law. In everything we find a flaw. Even love, oh love, oh love, less love.
Impressionante el solo que fa en la darrera peça, que es diu Dear Old Southland, per part del nostre artista d'avui, Sinéad Bichet. Jo la veritat és que n'hi ha moments en què no sé exactament si està tocant el clarinet o el saxo soprano, perquè encara que exactament la tonalitat pues no és la mateixa, però entre que són gravacions reconstruïdes i que la seva forma de tocar el saxo era molt semblant a la que tenia de tocar el clarinet, moltes vegades a mi se'm fa difícil poder distingir si és un instrument o l'altre, però bé. La peça anterior que heu escoltat és Dear Loveless Love, I les dues formen part de la discografia que n'hi ha de Bechet amb la Nobel Sissel Orquestra, que va ser una orquestra en la que havia tocat l'any 28 quan va tornar a Estats Units i en la que va estar fent gires també per Europa amb aquesta orquestra, però que l'any 31 va haver una cosa curiosa, que és que es va cansar de tant d'anar pegant voltes pel món i es va retirar i va muntar una sastreria en Vesperon. Afortunadament la cosa dura poquet, perquè abans de l'any el buscaren, el mateix Nobel Sissel tornà a buscar i s'incorporà a la seva orquestra. Les gravacions que heu escoltat són la de la primera peça de l'any 34 i la segona, la del Dear Old Southland, de l'any 37.
Something, don't know what it is. When it starts to walk, he can't keep his body still. Uncle Joe. wash all over 'cause the tub's too small.
Uncle Joe,
Uncle Joe,
old Uncle Joe,
old Uncle Joe. Cutty, he can cut your meat. All the gals said, Joe, can't be beat. He did some cutting for Sister Matt. Brother Peter said, what kind of man is that?
Uncle Joe sells cotton,
bill by bill. Uncle Joe buy anything, sees the same.
Uncle Joe,
Uncle Joe,
oh, Uncle Joe.
Oh, Uncle Joe.
Les dues gravacions que acabo d'escoltar, encara que no estan a nom, per dir-ho així, de Sidney Bechet, sí que, afortunadament, en les recopilacions que he pogut aconseguir, estan perquè realment mereixen la pena. Es tracta de gravacions en les que Bechet, com era freqüent en l'època, i suposo que ara també passarà, era un músic que determinats solistes, fonamentalment cantants, cridaven per a acompanyar-los en gravacions. I de fet, les dues peces que acabo d'escoltar estan gravades el mateix dia, el 26 de maig de 1938, en el primer cas acompanyant a Trixie Smith, una cantant de blues prou coneguda en la seva època, i en el segon cas a una parella, Grant and Wilson, de la que lamento dir que no he pogut trobar cap informació ni en els llibres que tinc, ni internet, ni res d'això, però que l'interès de la gravació està en els solos que fa Sidney Bechet, que són magistrals absolutament, sobretot en el de la primera peça. La primera peça que es deia Freight Train Blues, i la segona es deia, com suposa que és obvi per la tornada que diuen de manera repetida, Uncle Joe. Les improvisacions que fa són una mostra del seu estil net, briós, amb el seu vibrato característic i amb una idea de com desenvolupar una improvisació claríssima. Thank you. En l'arribada del swing, el so de New Orleans estava passant una miqueta a segon pla, però l'any 38 n'hi ha un reviscolament d'eixe so amb l'actualització, podríem dir, de l'estil eixe, donant més entrada a les actuacions solistes que no com passava inicialment, en el que el so de New Orleans es distingia perquè la música era sempre d'una massa compacta de músics, no havien solos de manera destacada, poden haver un parell de compassos que algú feia algun adorn o una cosa d'aquestes, però per l'any 38 n'hi ha un reviscolament de l'interès per el so de New Orleans, adobat, òbviament, evolucionat, i per les novetats que havia introduït la presència dels solos en les intervencions de l'orquestra. Sobretot també, no ho sé jo si seria així, però a mi en certa mesura sí que em dona la impressió que el so tan compacte, tan poc donat als solos de les grans orquestres que feien allò que s'anomena la música del swing, segurament varen fer créixer de nou l'interès per a aquells músics que no feien una música tan per a ballar exclusivament, sinó que era música que es feia per a fer música. Normalment la gent que ho feia això eren negres i els grans orquestres eren normalment de blancs. Les dues peces que acabo d'escoltar eren gravades al nom de Sidney Bechet amb His Orchestra, i en ell cal destacar, jo pense, la presència de Thad Singleton a la bateria, una bateria que va estar treballant de tota la gent de l'època del Dixie, va estar treballant en Louis Armstrong i va estar treballant en molta gent.
Thank you.
L'any 38, que és de quan són també les dues gravacions que acabo d'escoltar, realment els músics gravaven tots els dies a tota hora, perquè, com hem comentat en l'anterior programa, la indústria discogràfica estava despegant i gravava tot lo gravable. En aquell moment, a més, per problemes segurament de contractes en unes discogràfiques o unes altres, n'hi havia artistes que gravaven amb altres artistes en companyies que no eren aquella en la que tenien contracte, i per a poder fer-ho tenien que aparèixer amb un nom suposat. Este és el cas de les peces que acabo d'escoltar, en les que sota la titularitat de Tommy Ladnier, recordeu aquell trompetista tan important que hem comentat en aquesta època i que avui està un poc oblidat, se varen gravar el 28 de novembre de l'any 38 les dues peces que acabo d'escoltar. Les anteriors dues peces estaven gravats el 16 de novembre, o sigui, 12 dies abans. I els noms als quals s'exposava l'etiqueta en el disc, pues, eren diferents. Abans l'etiqueta posaria Sidney Bechet and His Orchestra, i en aquest cas l'etiqueta ficava Tommy Ladnier and His Orchestra. Però en definitiva estem parlant d'un grapa de músics que feien aquest tipus ja de música de New Orleans evolucionada, amb una ampla inclusió de solos, amb una formació moltes vegades un poc més dilatada, més gran de les primitives orquestres, bandes millor, de Dixie, de l'època primitiva, i en el que ja els solistes tenien una capacitat realment i una virtuositat per a la improvisació que era francament notable. Les dues peces que acabo d'escoltar són dos blues, com jo crec que ha sigut ben evident. La primera és dia Weary Blues i la segona és Really the Blues, una preciositat de blues lent que espere que tot el muntatge ha pogut gaudir tal que ho he fet jo segons estava gravant.
Thank you.
Suposa que ningú tindrà ninguna pega que oposar a aquest Summertime, una meravella de versió. Va ser un dels èxits de Sidney Bechet en l'any 39. I l'anterior peça es diu Blues for Tommy, i bé, pues com hem dit abans, la primera de les dues peces, Blues for Tommy, estava gravada a nom de Port of Harlem 7. Es tractava d'una formació en la que estava Frank Newton a la trompeta, Hitting Botham al trombó, Sidney Bechet al clarinet i al saxo soprano, Mia Deluxe Lewis, conegut pianista a l'època del Dixie, Teddy Byrne a la guitarra, un guitarrista que l'acompanyarà durant algun temps, John Williams al saxo baríton i Sidney Catlett a la bateria, un veteraníssim i molt conegut bateria que jo penso que va tocar pràcticament en tot Cristo en les orquestes de Dixieland. Les dues peces estan gravades el mateix dia, el 8 de juny de 1939 a Nova York, i ve un poc a destacar el que estava dient abans, és a dir, que estem en una època en la que la indústria discogràfica grava tot allò que es maneja, i pràcticament els músics jo no sé ni quan dormien, perquè dona la impressió que vivien dins dels estudis de gravació. Així com els discos eren de dues cares, pues bé, quan se gravaven dues cançons, si estaven els músics allí, doncs es posava una altra etiqueta al disc i es gravava una altra cosa, de manera que fora també novetat i d'un nom diferent, perquè no fora quatre discos seguits dels mateixos intèrprets. En el cas del Summertime, aquesta meravella que acabo d'escoltar, és la mateixa formació que en el Port of Harlem 7, sols que ahir no estan ni el trombonista ni el trompeta. Per tant, és una formació en la que només estan Sidney Bechet al saxo soprano, Mia Deluxe-Lewis al piano, Teddy Byrne a la guitarra, John Williams al saxo baríton i Sidney Catlett a la bateria. Thank you. Suposa que heu reconegut les dues cançons que acabo d'escoltar. La primera era el famosíssim Indian Summer. En aquest cas estava interpretat per una formació en la que estava com a persona molt destacada en la que estava Kenny Clarke a la bateria, Charlie Howard a la guitarra elèctrica, Wilson Myers al saxo baríton, Sonny White al piano i Sidney Bechet al clarinet i saxo soprano. És una formació que suposa que perquè ell tindria els drets o perquè es va donar per ahir, durant algun temps va funcionar com a Sidney Bechet and His New Orleans Fieldwarmers. Recordeu que New Orleans Fieldwarmers era el nom d'una antiga formació que havia tingut el Bechet en l'any 32. La segona peça és també, suposa, molt coneguda per la gent que siga aficionada a aquesta música. És el Sweet Lorraine. És una cançó tradicional del sur i està gravada per lo que s'anomenava en la portada del disc Bechet Spanier Big Four. Estava Maxi Spanier a la corneta, Sidney Bechet al clarinet i saxo soprano, una dona, Carmen Mastren, a la guitarra, un poc insòlid en aquell moment com a instrumentista. Hi havia pianistes, però així en altres instrumentistes no era tan freqüent, i Wellman Braut al saxo baríton. No sé si heu adonat que així no hi havia cap bateria. Tot el ritme els donava a base de la guitarra, un so molt intimista que en certa mesura comença a indicar un camí diferent per als músics de jazz, la música tocada per a ells, per dir-ho així, no per a que la gent balli exclusivament, encara que la peça pues, és evidentment ballable si es vol, però ja ahir començava a haver l'aspiració dels músics de jazz de que se'ls escoltara d'ells, que no sols se ballara amb ells, que en certa forma començava a indicar que el jazz estava canviant de claus a l'hora d'expressar-se. Les dues gravacions són de l'any 40 i amb això anem a acabar aquesta primera ullada a aquest músic de l'estil de New Orleans que no va abandonar mai en la seva vida i que va tindre una nova carrera quan en l'any 49 va anar a França i va establir-se allí de manera definitiva. I amb això ja m'acomiade de tots vosaltres ací a Radio El Claro 104.4 FM de València fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Bona nit, bon dia, bona vesprada i adeu.